La Cruïlla Cultural de Ràdio Sant Cugat.
Avui comencem la cruïlla amb una cançó santcugatenca, santcugatenca. Possiblement el tema local més reconegut. I només sentir-la et ve al cap la ciutat, el monestir. Es tracta del Pagal i Joan. De fet, aquesta casa, Ràdio Sant Cugat, recorda la base del Pagal i Joan a cada jingle de l'emissora. I un dels objectius és mantenir viva una música que en realitat és la banda sonora d'un ball tradicional de la ciutat. De fet, és una de les activitats que mai poden faltar a cada festa major i que és transversal. Balladores, balladors de totes les edats es donen cita a ballar el Pagal i Joan a finals de juny. I avui comença a Sant Cugat el cicle El poder de la dansa. Coneguem la riquesa del patrimoni immaterial de Sant Cugat, emmarcat en les jornades europees de patrimoni amb el lema Patrimoni viu, i volem saber què persegueixen aquestes iniciatives. Doncs, per exemple, donar-nos que el patrimoni d'ahir també és el d'avui gràcies a les i als guardians del patrimoni. I avui, a Ràdio Sant Cugat, hem convidat a tres guardianes que fa anys que treballen de forma activa amb aquest objectiu. Mercè Andrés, historiadora i balladora de danses tradicionals.
Hola,
bon dia. Benvinguda.
Gràcies.
Clara Llats, professora de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat.
Bon dia.
I Berta González, tècnica del Museu de Sant Cugat i del Servei de Patrimoni. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem unes jornades de tres dies amb diferents activitats. Berta, crec que ets la responsable de posar de forma genèrica sobre la taula què són aquestes jornades.
A veure, aquestes jornades són, d'una banda, el que són les jornades en si del patrimoni viu, que ja fa una colla d'anys que se celebren a Sant Cugat, que és un seguit d'activitats durant una sèrie de dies que el que pretenen és dinamitzar i difondre el patrimoni, sigui de l'abast que sigui, de Sant Cugat. Aleshores, aquestes jornades pròpies de Sant Cugat, el que fem és fer-les coincidir amb les jornades europees del patrimoni, que són les jornades que des d'Europa es convida a que tots aquells éssers o guardians del patrimoni de tota Europa doncs facin unes activitats especials que per tenir com més ressò, i aquell dia doncs és com la gran festa europea o aquells dies són la gran festa europea del patrimoni. Llavors hi ha gran quantitat d'activitats per tot arreu. I especialment a Catalunya, aquesta vegada doncs coincideixen les dates amb aquest cap de setmana.
Normalment sempre coneixem patrimoni material, però l'immaterial a vegades queda una mica allà enrere, no?
Exacte. Llavors, des d'Europa també ens conviden, ens proposen un tema diferent o un lema diferent per cada any, que precisament Europa ha agafat com a lema, entre cometes, dir-ne el patrimoni viu. Però el patrimoni viu amb el sentit del patrimoni immaterial, és a dir, per explicar-ho molt fàcilment, aquell que no podem tocar. Normalment podem fer sobre monuments, se n'han fet molt sobre el celler, sobre el museu, sobre patrimoni divers, més de pedra, per dir-ho així, entre cometes, també. I aquest any doncs és aquell doncs que no toquem, que és immens, no? Que és una riquesa immensa, és que va des de la gastronomia a la música, a la poesia. Llavors, com que nosaltres ens vam trobar amb aquest repte una mica de dir, és tan gran que per on comencem? I vam decidir, doncs, acotar i centrar-nos tot amb la dansa, centrar-ho tot amb la dansa. És el fil conductor d'aquest any.
I aquí tenim una experta en dansa tradicional, Mercè.
Experta no sé, no sé si arribem a aquest punt. Però
com a mínim t'hi has dedicat des de
sí,
ben petita.
Sí, això sí.
Perquè una mica la teva trajectòria, i a més aquí a Sant Cugat, entitats de dansa santcugatenca.
Sí, vaig començar molt petitona a l'Esbart de Sant Cugat, vaig acabar al grup de Mediterrània, i a més amb la meva professió, que és historiadora, també doncs m'ha agradat sempre explorar aquest tot el que és patrimoni, però el patrimoni viu sí que l'he estudiat bastant.
I ara parlem de la dansa com a patrimoni immaterial, sí. D'aquell que sovint no es té en compte, no? Com un patrimoni a cuidar i a fer recerca.
Sí, a més, a veure, partint de la base de la història, és molt complicat investigar sobre aquest patrimoni material, perquè, per exemple, doncs, amb el tema de la dansa, fins que no hi ha un registre en vídeo, és molt complicat saber
l'origen
de la dansa, com es ballava, perquè sí, hi ha registres documentals, però clar, són escassos i són, no sé, o sigui, sabem, per exemple, des de la prehistòria que s'ha ballat, no? Perquè hi ha a les coves, hi ha expressions que ens suposem que són de balls. Però clar, d'aquí a saber com es feien aquests balls és molt complicat. Llavors, fins els historiadors, bueno, diguéssim que aquí tenim una feina, bueno, complicada, difícil, però que quan es van trobant cosetes i es van trobant similituds amb altres danses i de més, doncs és també molt...
molt satisfactori,
entenc.
Sí, molt
satisfactori,
no?
Exacte.
Finalment veus que això...
Clar,
existia.
Que, o això, no? Comences a veure danses que són molt semblants i penses, ostres, doncs, si són tan semblants, podria ser que aquest fos l'origen o podria ser que vingués. Llavors, això és complicat, però a la seva banda també té aquesta part positiva, que quan trobes alguna cosa és com, ostres...
De fet, tu has fet un llibre, has escrit un llibre, sí, parlant d'una dansa tradicional a Sant Cugat.
Sí, sí, d'una dansa tradicional catalana, és la sardana, per excel·lència és la dansa tradicional catalana, que té doncs aquest problema de l'origen, que té milions de versions. Jo he intentat acotar una mica les que són més, bueno, que podrien ser més verídiques o... I sí, llavors l'he també acotat a la ciutat de Sant Cugat, perquè a més té molta història, des del 1907 que en sabem que hi ha referències documentals fins als nostres dies, que, bueno, aquest any és la capitalitat de la sardana, i això vol dir que la sardana segueix molt present i molt viva també a la ciutat.
Recordo que fa uns mesos, Mercè, vas venir aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat just per estrenar la capitalitat de la,
sí,
sardana a Sant Cugat, per parlar d'aquest llibre.
Sí.
Vam coincidir amb diferents persones relacionades amb la sardana a Sant Cugat, de l'entitat sardanista, i va ser una conversa molt interessant que es pot recuperar a cugat.cat, i ells parlaven d'aquesta visió de la sardana molt diferent a com la veiem avui, no? Que la veiem com una versió... Una visió com més per persones jubilades o persones grans, i ells defensaven que quan ells van començar era una dansa, una activitat de joves, de joventut, per relacionar-se.
Sí, això passa en bastantes coses antigues, no? Passa que bueno, que el jovent també és veritat que abans hi havia molt poques coses a fer, això també es va dir, no? I per tant s'agafaven a qualsevol cosa que hi havia, no? Era, pues, hi ha una dansa aquí? Pues vinga, és sardana? Doncs vinga, anem a per ella. Clar, avui en dia hi ha tantíssimes coses, tantíssimes activitats a fer i coses molt més noves que han sortit que, bueno, també és normal que el jovent, no tot, perquè sí que és veritat que segueixen havent-hi competicions de sardanes, potser no es veuen tant aquí a Sant Cugat, però sí que segueix havent-hi jovent ballant sardanes. Però també és veritat que, com que ha sortit que si el hip-hop, que si la zumba, que si el... doncs també és veritat que no, ens anem diversificant. Però això, per exemple, aquí a Sant Cugat passa una mica amb la sardana, que sí, que veus en general gent més gran, però, per exemple, a l'Esbart, el grup Mediterrània, fins i tot ara els Caparrots, que ara s'han apuntat molta gent molt jove, doncs es veu que des de ben petitons ja van ballant danses tradicionals, o sigui que jo crec que en aquest sentit la tradició de la dansa tradicional aquí a Sant Cugat segueix molt present.
Heu ballat el Pagal i Joan, vosaltres, Berta, Clara?
Jo no, malauradament encara no. No, jo no sóc de Sant Cugat i no...
Ho tens pendent.
Ho tinc pendent, sí, està a la llista.
Jo estic exactament en la mateixa posició, el no ser sant cugatenca de tota la vida, estic buscant l'oportunitat.
Mercè, tu,
jo sí, jo
tu
sí. Sí. Jo diverses vegades. Aquí es diu que no s'és bon santcugatenc fins que no s'ha ballat almenys una vegada al Pagalí Joan.
Sí, i tu almenys una vegada, eh?
Ui, més d'una vegada.
Ja sabeu que ho tenim pendent.
Sí, sí. Sí.
Explica'ns una miqueta la història d'aquest ball. A més, aquí a Sant Cugat és un ball sí. com molt, molt d'actualitat perquè forma part de les nostres festes.
Sí, doncs és un ball que, com us he dit abans, a l'origen és incert, però se sap que almenys des del segle XVIII ja es balla. Com has dit, molt ben dit, es balla per les festes majors, per Sant Pere, el 29 de juny, i és una dansa de flirteig, com moltes altres tradicionals, que doncs, acostumaven a ser doncs, això el moment oportú per anar a lligar, el que diríem ara, no? En el que és una dansa de ball rodó, amb parelles, i el noi regalava un vano i un ram a la noia, d'aquí el nom també del ball del vano i el ram. I la melodia, aquí potser la Clara t'estic posant en un...
Si el Pablo ens posa en segon pla el Pagalí Joan, la música que hem posat al principi del programa, així l'anem, la Clara la va... segurament la tens, eh? D'aquella...
Oh, i tant que sí, la toquem cada any amb tot l'alumnat, és un dels himnes d'aquí a Sant Cugat que no es pot perdre, l'escola sempre hi ha de ser-hi.
Doncs aquesta melodia, diu la tradició també, no sé si és del tot cert, però diuen que ho taralejaven en el camp, quan feien feines de casa, allà pel segle XIX, no? Mm-hmm. I a poc a poc es va anar convertint en aquest ball. És un ball molt fàcil de ballar, com molts dels balls tradicionals. La gràcia és que ho pugui ballar tothom, i la base és el ball pla, que és una base també molt típica en els balls tradicionals. Si vols, et dic quatre coses així que he trobat i que m'han fet gràcia, simplement.
Sí, segurament ens faran gràcia a nosaltres, evidentment, Mercè.
Bueno, com dèiem, és una aquest patrimoni viu també té un hàndicap, que és que va canviant, no és sempre el mateix, no? Llavors, per exemple, he trobat que en Manel Ferrés, que era el director de l'Esbart allà pels anys... per l'any 1930, era director de l'Esbart, i ell mateix va introduir canvis en aquest ball, canvis que ara mateix doncs, ja no sabem, està tan integrat, no?, que ja no sabríem quins són. Però una de les coses que a mi m'ha fet més gràcia és que el 1951 hi ha una pel·lícula feta aquí a Sant Cugat sobre el Pagalí Joan.
L'he vist.
L'has vist?
Boníssima.
És molt bona.
Molt interessant.
Sí.
Sí. Amb la història, una història creada.
Creada no? per Manel Ferrés, mm-hmm. que això també és una cosa que és la llegenda del Pagalí Joan. Aquesta llegenda del Pagalí Joan se la va inventar en Manel Ferrés, un home que era molt actiu aquí a Sant Cugat, i en va fer una pel·lícula que es diu Una danza i su leyenda Pagalí Joan.
Però amb les seves escenes i tot, està molt...
Exacte, amb actors de Sant Cugatencs i... que a més, a part de que doncs, al final es veu el ball, no?, com ballen i tot, clar, es veu el Sant Cugat rural, el Sant Cugat del anys 50.
I t'has fixat si la coreografia continua sent la mateixa, la d'avui?
Jo he vist trossets, no he vist tot el ball sencer, però en els trossets sembla que sí,
que és la mateixa.
Sí.
Doncs la Mercè serà l'encarregada d'obrir, Berta, aquestes jornades, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda.
Exacte.
Per què ballem i com ballem a Sant Cugat?
Exacte. Bé, volíem fer, com altres anys s'ha fet, una activitat tipus conferència, xerrada, inaugural, per enmarcar-nos una miqueta a nivell de coneixements. I vam, ens feia gràcia allò de parlar de l'origen de la dansa o per què l'ésser humà balla, no? Per què ballem. Aleshores vam pensar de convidar algú relacionat amb el camp de l'antropologia, vam estar indagant i vam trobar una professora de l'Institut del Teatre, que és l'Eli Marcos, que és antropòloga però també és ballarina, bueno, dansaterapeuta i no sé quantes coses més, que ens farà 5 cèntims d'aquesta visió antropològica, però de l'evolució de les visions antropològiques. Perquè no vull fer molt spoiler, però ella després agafa un antropòleg que sembla ser que encara és viu i que té una teoria sobre la dansa i el teatre que acaba com desmuntant aquella visió que tenim, no?, del que parlem molt habitualment de que la dansa és té un origen ritual, etc, etc, no? Més tampoc no puc dir perquè hem d'esperar a que vingui ella i ens ho expliqui. Llavors, aquesta activitat, per no fer-la una conferència, vam decidir de donar-li un caire més de diàleg, i per això l'altra part a qui convidem que vingui és la Mercè, la mateixa Mercè, que ens faci aquest apunt sobre, val, i ara, o sigui, de la visió com més global, anem a la visió local. Com es balla a Sant Cugat? Quins balls hi ha? Bueno, com ha anat evolucionant, una miqueta el panorama, que ens faci una miqueta el panorama històric i de com queda la cosa avui en dia. I tothom que vingui podrà ficar-hi cullerada, perquè és un debat.
Es podrà també ballar?
A nivell intel·lectual. No,
per tant, és una xerrada oberta.
Una xerrada oberta i que tothom que vulgui podrà dir-hi la seva, opinar, etcètera, no?
Bueno. Mercè, per què ballem a Sant Cugat? Quins balls fem a Sant Cugat? El Pagalí Joan?
Pagalí Joan se'n parlarà, perquè evidentment és el que dèiem, el ball per excel·lència, però també es parlarà doncs, de les gitanes, les sardanes, evidentment, i a part dels balls, que també són molt importants, es parlarà una miqueta també de qui ha fet possible que aquestes danses
es mantinguin
i segueixin vives. Les entitats i persones, com ara doncs, hem comentat en Manel Ferrés, no? Entitats també, doncs, com les que hem dit, com Geganters o Escola de Música Tradicional, que també, tota aquesta gent, aquestes entitats han fet possible que perduri, perquè si no hi ha gent al darrere...
Els guardians del patrimoni.
Exacte, doncs la cosa es va perdent.
De fet, Clara i Mercè, d'alguna manera, vosaltres ho sou i heu trencat una miqueta, entenc, amb el que altres companys i amics, no sé si ha estat una mica trencant, Mercè, possiblement tu, et miraven de manera estranya per anar a ballar, no anar a ballar aeròbic o jazz, no? I anar a l'esbart.
Mira, no, perquè jo sempre m'he envoltat de gent que era una mica com jo.
Que pensava una mica exacte. Així.
Sí que és veritat, no? Doncs que quan tu vas a fer balls tradicionals, doncs sí que hi ha un punt de dir per què no estàs fent hip-hop? Bueno, doncs perquè m'agrada, no? Simplement, però també és això, jo ja vinc d'un caire que ja m'agrada la història, que ja... I llavors no era estrany, no era tampoc tan estrany.
I en el teu cas, Clara?
Amb la música passa una miqueta el mateix, però també és veritat que en el concepte de música tradicional, el fet de poder tocar perquè ballin, el fet de poder tocar perquè ballin figures en cercaviles, en el mitja plaça, fins i tot davant de l'església, són moments que et donen una especial... una sensació que en escenari no trobaries. Són moments en què hi haurà molts músics que no hauran vist mai, que no hauran viscut mai. I nosaltres, en el fons, potenciem això, intentem que la gent vegi que tenim molt més a l'abast de poder sortir en cercavila, per exemple, amb alumnat, amb gent que potser no fa tant que toca, i són moments molt bonics perquè estàs formant part de la festa d'una manera diferent. N'hi ha molts que també ballem, per exemple, que ens agrada molt ballar, però és un moment diferent, estem tocant.
També ets balladora de dansa tradicional?
Sí, i a mi m'agrada molt ballar, el que passa que ho faig molt malament, però a mi m'agrada molt i sí, participo en festivals de danses tradicionals.
Quin instrument va ser el teu primer instrument que vas escollir?
Jo sóc violinista. Jo vinc del violí, vaig començar al món clàssic realment, bueno, com gairebé tots els infants que comencem en instruments en escola de música, però de seguida vaig descobrir el món, l'ambient més tradicional, l'ambient més de cultura popular, en què els violins a vegades no estem gaire vistos, però
no,
realment,
és el que t'anava a dir.
Però realment hi ha tot un ambient, sobretot de música de pastors, que seria la que es fa amb violins, amb acordions, amb flabiols, que a vegades desapareix una miqueta del marc perquè estem acostumats a veure les gralles acompanyant els gegants, per exemple. Però hi ha tot un àmbit de més instruments, que on hi podríem tenir sacs de gemecs, on hi podríem tenir molts instruments que també són part d'aquest patrimoni, també són part d'aquesta realitat que no hem de perdre.
Sí, amb el sac de gemecs costa, no?, habitualment, perquè no hi ha molta gent que el toqui.
Nosaltres a l'escola tenim classes de sac de gemecs, sí, si algú l'interessés.
Sí, de l'escola de música
la tradicional. La falca l'aprofitarem.
Sempre ho ha volgut mantenir.
Però sí que és un dels instruments en què, doncs, és veritat que hi ha menys demanda perquè no és gaire conegut, no està gaire controlat. Llavors, els infants, fins i tot quan els hi fem mostres d'instruments perquè vegin, doncs, tot el que hi ha en aquest àmbit, no el coneixen, no l'han vist mai, no saben ni què és.
Ara demanarem al Pablo que ens posi un tema que tenim aquí preparat. El posem en primer pla.
Tot estrès com una plata, la més petita de totes, d'Alderita se llamava. D'Alderita se llamava. Son pare le está diciendo si vol ser la seva imada. No pot ser mon pare rei que la llei de Déu no mana. Que la llei de Déu no mana. Dalderita, Dalderita, d'això seràs castigada. Te'n faré fer una torre i allà t'estaràs tancada.
Això és un goig, anomenat Dalderita. Què és un goig?
Els gojos són la part de la festa vinculada religiosa, la festa més dedicada al patró, al sant, segons la festivitat que estiguem celebrant, que històricament eren la part més popular, en què podia participar més tota la població, perquè eren cançons en què les tonades eren tonades genèriques molt sovint, que s'utilitzaven en més d'una vila, en més d'una festivitat, i per tant la gent del poble se sabien fàcilment des de petits, i era el moment en què podien participar de la festa, era el moment en què podien cantar, molt sovint era el moment en què gent que fins i tot no havien estat a la missa entraven per fer el cant final, i s'ha entès religiosament com una connexió amb el sant, i més popularment ha anat agafant un caire de cançó popular de la festa. Aquí a Sant Cugat sí que no en tenim molts que hagin perdurat fins avui en dia, però trobem altres realitats en el Principat, o sobretot en el País Valencià també n'hi ha alguns, que s'han arribat a adaptar els gojos a una figura de gojos pagans, en què es fan gojos per elements de la festa o sants inventats, fins i tot.
Des de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat i Òmnium Cultural heu creat un projecte d'arqueologia musical, anar a buscar papers, anar a buscar doncs, aquests goigs que parlen de Sant Madí, entenc.
En tenim de molt santoral. Realment, la idea va ser recercar tot aquell goig que poguéssim trobar vinculat a Sant Cugat, al terme municipal, però vam descobrir que n'hi han moltíssims. Ja tenim referents realment des de l'Amades, ja deia que en tota la serra de Collserola hi havia més de 200 gojos segur, i clar, aquests números espanten una miqueta. Llavors nosaltres el que vam fer va ser començar a fer recerca. En principi la idea era fer recerca oral, parlar amb gent, però ens va enganxar una pandèmia que ens va enganxar totes, i llavors el fet de poder parlar amb gent se'ns va complicar una miqueta, i aquesta recerca s'ha decantat més també per la vessant doncs això d'arxius, anar a buscar material. El problema que tenim amb els arxius és que el llenguatge musical fins fa 4 dies no era un llenguatge comú que tothom hi tingués accés, i per tant aquests documents que trobem no tenen la música.
Tenen, és com tipus poema.
Exacte.
No?
Tens la forma poètica, normalment són edicions en què hi ha il·lustració, en què són papers macos, perquè això es cantava amb el paper sempre, fins i tot es feien taules de fusta per col·locar-lo i poder-lo cantar amb taula de fusta. I llavors la recerca va a partir d'aquí a trobar quines melodies van associades en aquests gojos. En alguns casos ho hem pogut trobar, en alguns altres s'hauran de fer interpretacions, que aquí sí que ens deixem assessorar per experts.
Una mica de creació musical haureu d'introduir.
Bé, més que creació és adaptar interpretar, en base a com està escrit poèticament el Goig, es pot interpretar quines tonades podien ser, perquè el fet aquest que fossin comunes ens dona referències de què pot haver-hi. Llavors, sí que en algun potser ens haurem d'inventar alguna cosa, però a la llarga el que ens interessa potser és adaptar aquesta melodia d'aquest altre que sabem que segurament anava per aquí, i llavors no serà la música com a tal d'aquest Goig, no podrem afirmar-ho, però sí que sabrem que anava per la línia.
No sé si aquesta és una feina habitual com a músic de música tradicional, el fet d'anar doncs, als arxius, anar a buscar... Clar, no hi ha gravacions, passa igual que la dansa, Mercè.
Sí.
Per tant...
És més habitual del que sembla. Clar, avui en dia ja potser no ens passa tant, però els últims 50-100 anys que en aquest país s'ha recuperat molta cultura popular, hi ha hagut molta feina d'aquesta. S'ha hagut d'anar a buscar, sobretot, clar, amb la cultura popular que aquí anava molt al voltant de la religió, molts arxius parroquials, moltes seus eclesiàstiques en què hi ha molt material d'aquest musical, perquè dins de l'església sí que trobaven a qui sapigués llegir-ho.
Mm-hmm. Hi havia una dansa?
Els gojos, aquí a Sant Cugat no hem trobat referència de que es ballessin, però sí que hi ha gojos que es ballen. Nosaltres aquí no ho hem sapigut trobar, però tenint la realitat de plecs com els que encara es mantenen de Sant Medí i veient el caràcter que tenen, ens estranyaria molt que no es ballessin en certs moments.
El Pagal i Joan no ha tingut lletra mai?
Sí, Pagal i Joan té lletra.
Sí.
Sí. El que et deia abans, no? Els pagesos, sobretot...
La cantaven, sí.
La cantaven. No sé què va vindre abans, si la música, la lletra o el ball. Mm. Però sí que és veritat que té una lletra, té una petita lletra, que després també s'ha anat modificant, adaptant, fins al que, existeix avui en dia. Hi havia una crec que eren dos paràgrafs que sí, encara es pot cantar i vull dir, és... Sí. jo voldria com... perquè la Clara ha dit una cosa molt, molt ben dita, que és que...
Ai.
Que és la cultura popular és molt difícil de trobar. Més difícil encara que qualsevol cosa, no? Perquè és que és això, es passa de generació en generació, però no hi ha escrits, no hi ha... I si no vas a la persona que coneix per casualitat, doncs perquè ja té molts anys i ho ha viscut, moltes vegades es perd. I
perquè
això
no
passa...
es vivia. Perquè es vivia, no s'escrivia.
Exacte, s'escrivia. I a més, s'escrivia i es vivia i cada dos per tres s'anava canviant i a cada poble s'anava canviant, no? Llavors això també és molt complicat, tant en la música com en la dansa, perquè cada poble s'ho fa a la seva manera, i és molt, molt complicat. Tot el tema popular és molt, molt difícil. Però el bo també és que pots anar a parlar amb gent, que això també és d'una riquesa infinita, parlar amb gent que ha viscut coses que ara no, potser no existeixen, i res, és que m'ha com agradat molt. I mira.
En realitat, Berta, és que no fa tant que la humanitat volem fer perdurar o recuperar el patrimoni, no? I que es mantingui i que arribi al futur. No, no fa tant
no,
tants
no fa
segles.
Tant. No, no.
En realitat, diria que... un segle i mig.
Sí, que comença amb les declaracions no, de protecció del patrimoni, ara no recordo, no? Però com a començaments del segle XX, arrel d'uns incidents a Abu Dhabi o per allà a l'Egipte, no? que diuen, bueno, aquelles escultures gegants que s'havien de conservar i tal, no? Llavors és, bueno, avui dia és la UNESCO, no? Que és la gran guardiana a nivell mundial és la que estableix les grans categories de protecció del patrimoni a nivell internacional i mundial, no?
Anem a fer una mica d'agenda del que ens espera a Sant Cugat aquests tres dies. Comencem pel final. Hem començat per la Mercè, que obre la jornada. Clara, vosaltres tanqueu aquesta jornada. No sé si us posareu a tocar i a cantar aquests gots, sí? Els podem veure en directe?
Nosaltres, diumenge, la idea és poder, primer de tot, explicar una miqueta tota la feina que s'ha fet i com s'ha fet. Sobretot també que la gent conegui què són els gojos, de què va tot això, perquè hi ha molta gent que potser és una realitat molt allunyada de la seva, però també vindrem amb cantaires del cor de polifonia de l'escola i farem unes cantadetes perquè la gent pugui sentir també com sona algun d'aquests gojos d'aquí Sant Cugat.
A més, serà el claustre del monestir, a la una?
Sí, bé, serà a la sala d'audiovisuals del monestir, sí, a la una, diumenge.
Per cert, no ho hem dit que divendres, després d'aquesta xerrada de la Mercè i de l'Elisabet Marcos, a les 7 dansem al celler.
Exacte. Sorpresa. Suposo que algunes de vosaltres coneixereu el projecte Fem un Museu, que aquest any és la 15a edició que té lloc, i aquest any l'hem fet expressament coincidir amb el tema de la dansa. El Fem un Museu és un projecte que el que pretén és treballar en la inclusió de persones a través d'alguna disciplina artística, a través de les arts. Llavors, cada any varia de disciplina artística i aquest any amb la Lali Mateu, que és una ballarina d'aquí i balladora d'aquí de Sant Cugat, doncs hem creat un espectacle molt xuli que el farem al celler, també.
Perfecte. I dissabte tenim un convidat que ve del Penedès.
Exacte. De terres ben llunyanes, un drac. És el drac Espurna, que ve a la Torre Negra. O sigui, el divendres fem activitats al celler, dissabte a la Torre Negra i diumenge al museu. Aleshores, arriba un convidat molt ferotge, que és el drac Espurna, que ve de la vila de Calafell. Ve cavalcat per un senyor medieval amb una armadura del segle XIV, que és ni més ni menys que en Guerau de Palou, que va ser, i aquest és el motiu pel qual ve a la Torre Negra, va ser un dels propietaris o un dels castlans de les famílies que van gestionar, diguéssim, la Torre Negra en el segle XIV.
Torna a casa,
el senyor Guerau de Palou. Llavors li volem fer una bona rebuda, vindran els gegants, el Joan i la Marieta, precisament, els pagesos, a fer-li la rebuda, i vindrà també el boc de Can Bernet per dir, a veure, que aquí també tenim
aquest
una,
és del meu territori.
Ojo, aquest és... Sí.
I finalment ballem les danses de Sant Cugat.
Exacte, farem una petita mostra, una petita mostra que durarà una bona estona, amb força entitats d'aquí de Sant Cugat, que ens ensenyaran algunes de les danses que fan i amb algunes coses podrem provar de fer danses, i podrem provar coses com posar-los un caparrot, o veure la força i l'energia que tenen els bastoners, que té el grup Mediterrània, els tabalers que ens faran que ens posem taps a les orelles, i no poden faltar els sardanistes.
Mm-hmm. I diumenge, 15 d'octubre, farem un recorregut amb el doctor Jorge Ariza, especialista en art medieval, per parlar dels perills de la dansa i la música a un monestir medieval.
Exacte.
Per què?
Perquè, home, el monestir és un lloc molt pietós, no? És un lloc que, religiós, de clausura era en el seu moment. I bé, tenim aquests meravellosos capitells, que també són patrimoni protegit de primer nivell aquí a nivell de Catalunya. I expliquen històries. Llavors, n'hi ha un que ens pot atreure perquè dius, què hi fan uns juglars? Com és que no parla de religió, no? Què hi fan uns juglars i juglaresses, o alguna juglaressa, sembla que hi ha, tocant i ballant aquí, a dintre del monestir, no? Llavors, el Jorge Ariza, que és un superespecialista habitual de les nostres visites guiades i que, a molta gent el coneix i saben que en sap molt, sobre iconografia medieval, doncs ens aclarirà el perquè, desvetllarà aquest enigma.
Hem de dir que participeu tantes i tantes persones en aquestes jornades a través d'entitats o a través dels vostres noms, bastoners, caparrots, evidentment la coordinadora d'entremesos de cultura popular i tradicional de Sant Cugat, Diables, entitats sardanistes, escola de música tradicional de Sant Cugat, Espurna, que ve del Penedès, de Calafell, el drac del castell de Calafell i geganters de Sant Cugat.
Exacte, moltes entitats que estem supercontents de poder col·laborar tots els guardians i guardianes junts.
Sí, guardians i guardianes per portar el patrimoni de la història a l'actualitat. Doncs Mercè Andrés, Clara Yats i Berta González, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat i explicar-nos i contextualitzar aquestes jornades. Ho hem passat molt bé i res, que vagi molt bé aquesta ballada de cap de setmana.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Oh, Pascos.